Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La posada en llibertat de Carles Puigdemont per part de la justícia alemanya ha estat un cop dur per l'estat espanyol, que veu com el delicte de rebel·lió només el veuen a Madrid. Una victòria per l'independentisme que no significa que Alemanya no extradirà a Puigdemont, sinó que si se l'extradita només podrà ser jutjat pel delicte de malversació de fons públics, un fet que també és difícil de provar, ja que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que la Generalitat no havia gastat ni un euro en el referèndum de l'1 d'octubre, a més, quan l'economia ja estava intervinguda per l'Estat. La decisió del jutge alemany també afecta de retruc als membres del govern destituït que són a la presó. Com justificarà el jutge Llarena que els que estan a la presó són uns rebels si el cap de l'organització criminal, Carles Puigdemont, no ho és per la justícia alemanya? Ja tarden en posar-los en llibertat. De la situació política actual en parlarem avui amb el senador d'Esquerra Republicana, Josep Rufà, aprofitant la seva visita al Priorat. També li preguntarem per les principals qüestions que afecten a la nostra comarca. Així mateix, en aquest informatiu, us explicarem les desavinences sorgides entre Unió de Pagesos i l'entitat ecologista GPEC al voltant del tema de l'aigua del Siurana. I ens farem ressò de la preocupació que han mostrat els alcaldes de Falset, Gandesa i Maials per la falta d'inversions en el manteniment de les estacions de desclassificació i contaminació que hi ha a cadascun d'aquests municipis davant d'una hipotètica evacuació de la població en cas d'accident a la central nuclear d'Ascó. Tampoc deixarem de parlar avui de la marxa cicloturista Gran Fondo Priorat, que se celebra aquest diumenge. En els esports repassarem el calendari dels equips de futbol prioratins en la represa de la competició després de l'aturada de Setmana Santa. En la previsió meteorològica, Enric Massip ens anunciarà canvis en el temps per als propers dies. Comencem! Aprofitant la visita a la comarca del senador d'Esquerra Republicana, Josep Rufà, a Ràdio Falset hem volgut xerrar una estona amb ell perquè ens expliqui de primera mà com estan les negociacions per la formació de govern a la Generalitat i com afecta l'alliberament de Puigdemont per part de la justícia alemanya. Tampoc deixarem de preguntar-li sobre la nostra comarca i dels projectes que tenim engegats i també algunes polèmiques. Bon dia, senyor Rufà.
Bon dia.
Comencem per la notícia de més rabiosa actualitat. Ahir la justícia alemanya va deixar Puigdemont en llibertat. Com heu encaixat la posada en llibertat del president?
Home, jo personalment molt feliç i a nivell de partit pues, ho compartim tota la gent i tots els militants i justament ahir a Valls que teníem una assemblea pues, és una de les coses que es van dir, no? Que era una de les millors notícies que havia passat des de l'1 d'octubre cap aquí.
Val, és un cop dur per a l'estat espanyol la decisió de la justícia alemanya?
Home... Jo crec que sí, perquè és un estat espanyol tancat en si mateix, on realment nosaltres sempre hem dit que la separació de poders no existeix i això els està demostrant que fora, més enllà de les fronteres estatals, doncs hi ha una altra visió de la política i una altra visió de la justícia.
A més va ser un dijous negre, podríem dir d'alguna manera, ja que la justícia bèlgica belga també va deixar en llibertat els consellers Puig, Comín i Serret.
Sí, bueno, si ho podem comparar amb els viernes 13, no? Pues així, un dijous negre que realment Llarena s'ho podia haver pensat dues vegades, però jo crec que amb aquesta, havent dit, per exemple, Alemanya, que només en un principi se'l podria acusar de malversació, que també ho estan demanant més informació a l'Estat per valorar-lo, vull dir que realment a l'Estat espanyol i la justícia i sobretot el govern pues, patirà de valent amb aquest moviment que ha fet i maldestre, com moltes coses que està fent fins ara.
De retruc, això pot afectar la situació dels presos, dels polítics presos que estan aquí a Espanya?
A mi m'agradaria, eh? No ho sé si afectarà ràpidament, però realment a mi m'agradaria que afectés i que es fes una reflexió des de la Fiscalia i des dels tribunals espanyols que realment què és el que estan fent. Perquè realment no només són uns polítics que estan empresonats, sinó hi ha gent de la societat civil doncs, que han fet una labor, que també estan empresonats, i recordar que hi ha conselleres doncs, que han estat a govern i que també estan maltractades amb el fet de que estan empresonades sense haver fet res per nosaltres il·legal.
Va, sobre la secretària general del seu partit, Marta Rovira, que és a Suïssa, fa dies que no en sabem res. ens pot explicar alguna cosa?
Mira, nosaltres el dilluns se va connectar amb la permanent del partit, hi ha connexió molt freqüent, no puc dir com es fa aquesta connexió, però realment tant en Junqueras des de la presó com la Marta Rovira des de Diem-li Suïssa, no? Doncs està passant les instruccions del que han de fer l'estructura del partit i els càrrecs electes que estem doncs, a Madrid o estan al Parlament i inclús amb direcció alcaldies i diputacions, no? Perquè nosaltres el que ens estan dient és que mantinguem les nostres posicions, no deixem res enrere, que seguim lluitant per la benestar de tots els catalans.
Referent a Suïssa també, l'extradició d'Hervé Falciani, que ha començat a cursar ara l'estat espanyol, s'ha interpretat en molts sectors com una moneda de canvi per Marta Rovira i Ana Gabriel. Creu que és així, això?
Home, és que clar, jo, si faig de polimalo, no? Doncs jo crec que sí. Perquè realment fa un any que el govern suís va enviar aquesta sol·licitud d'extradició, ara el govern diu que fa només un mes, i realment, doncs clar, jo si mai de creure algú, doncs seré d'aquest moment, mai de creure més el govern suís del que diu que el govern espanyol, si comparem, per exemple, el que ha fet la presidenta de Madrid, no? Vull dir...
Val. Com afecta l'alliberament de Puigdemont en les negociacions per investir president?
En principi, el pacte per al govern està fet. Nosaltres havíem dos fases. La primera fase era que nosaltres, com a Esquerra Republicana, com a segona força independentista i amb coalició, amb una futura coalició de govern, estaríem en Junts per Catalunya, doncs teníem la presidència del Parlament i el Junts per Catalunya tindria la presidència de la Generalitat. Doncs això es manté. Llavors nosaltres estem esperant a veure que el PDeCAT i JunsPerCat decideixin quin és el seu millor candidat que pugui tindre doncs, el ple poder de convocar després realment un govern i definir uns consellers que a hores d'ara jo crec que està tot ja embastat per realment començar a treballar d'un cop.
Esquerra prefereix Puigdemont o Jordi Sánchez?
A mi, jo crec que m'és igual, jo conec més el Puigdemont com a president, la trajectòria de Puigdemont com a president ha sigut prou bona, és el president de tots i és un tema que cada un de nosaltres doncs, se pot pensar millor una persona o l'altra, però jo personalment jo preferiria doncs, que fos en Puigdemont, però clar, han de ser realistes, tocar peus a terra i si el president no està aquí serà molt difícil a hores d'ara que se'l pugui investir. L'altre ja va poder delegar el vot perquè estava en una presó alemana, ara no podrà delegar el vot des de que estigui en llibertat, per tant, si no està aquí serà molt difícil que sigui investit. Esperem els moviments del PDeCAT i Junts pel Cat que decideixin quin serà el seu candidat o candidata.
Precisament això, una possible investidura de Puigdemont sense ell ser-hi present aniria de facto al Tribunal Constitucional.
Pues sí, seria tornar a començar la roda, pensem que només queden 2 mesos, és el que vol l'Estat, anar passant dies, anant ells anant aplicant el 155 i torni a haver eleccions, si en vez de tants escons n'atreiem uns quants menys, encara que el PP sofreixi, i ell no els importa. Ells el que volen és destruir l'estructura de Catalunya i realment fins ara no els hem portat, però quan hem vist els resultats de Ciutadans i que ells han passat a 4 diputats, pues això els ha fet molt de mal, però encara així preferirien que hi haguessin eleccions i ells quedés a 4 i que realment nosaltres perdéssim escons.
Val, i què passarà ara?
Jo crec que es formarà govern ben aviat. Ben aviat, ben vist ahir el ple del Parlament, s'han d'espavilar, vull dir, Catalunya sempre no hem tingut mai de repetir unes eleccions perquè no hagi hagut president, el Puigdemont va ser president in extremis a l'últim moment, a Espanya ja vaig estar a la legislatura curta, que diem per què? Perquè no van ser capaços de tindre un president, vull dir que no cal que es donin lliçons. Hi ha altres països com Bèlgica que han estat més de 400 dies sense govern, però crec que a Catalunya tenim un govern i realment aquest govern s'ha de posar a treballar perquè té molta feina, ha de desenvolupar uns nous pressupostos i ha de desenvolupar unes polítiques que ja portaven fent a moltes de les conselleries i esperem des d'Esquerra intentar portar les mateixes conselleries, assegurar la política que estàvem fent, per tant, tenim ganes de treballar ja.
Molt bé, fem una mirada ara cap al territori. Com sabeu, una de les qüestions de les que més es parla a la comarca últimament és la polèmica per l'aigua del riu Siurana i el transvasament que es fa de l'aigua cap a l'embassament de Riudecanyes. La comarca fa front comú en aquest sentit per tal d'acabar amb aquest greuge històric. Què en pensen?
Home, jo crec que és una reivindicació que la comarca és bo que la faci i que la faci pública i que hagi una bona unió de tots els partits de la comarca. Això és bàsic. Jo també estic avui aquí també una mica per parlar amb el president del Consell Comarcal, vaig a Capçanes a veure l'alcaldessa, després vaig a la Figuera, una mica més per conèixer la situació del dia a dia, però també d'aquests temes, tenint en compte que jo estic en quatre comarques, una d'elles també és la Baix Camp, on està el riu de Canyes i el pantà, i allà la seva visió és completament diferent, no? Llavors, abans de discutir o d'opinar segons quins temes, és millor conèixer-los bé de la base. Però jo crec que el reconeixement i veient les necessitats d'aigua que hi ha al Priorat, jo crec que el Priorat doncs, ha de defensar molt bé els seus cabals d'aigua i realment lluitar perquè es mantinguin i si han de ser millors perquè les necessitats d'aigua són més importants ara que fa 10 anys o fa 30 quan se van firmar els acords, pot realment reclamar-ho.
Clar, ara mateix ho deia, a instàncies de la CUP, la mateixa moció que al Consell Comarcal del Priorat se va aprovar per unanimitat, al Consell Comarcal del Baix Camp i al ple de la Diputació de Tarragona va ser rebutjada i amb l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Sí, perquè és la visió de les diferents comarques, nosaltres no han volgut votar en contra a la resta de llocs, perquè realment aquí s'havia votat per unanimitat una posició, seria trencar una mica el vot, seria il·lògic que nosaltres votéssim a favor d'aquí a la comarca del Priorat una cosa i votar en contra a la resta de comarques. El que sí que vam veure és que la CUP ells segueixen una política que és molt diferent a la nostra en aquest sentit, no van voler en cap tipus d'esmenes esmenar la seva proposta i el que vam fer nosaltres va ser una abstenció amb aquests punts. Haguéssim aportat una de les nostres millores amb aquests temes, doncs potser haguéssim modificat el sentit de vot.
Quina creuen que és la solució a aquest conflicte?
Jo crec que l'acord és posar-se d'acord amb totes les parts, no només que un partit doncs, agafi la bandera d'un tema, no? I se'l faci seu, sinó que ha de ser un tema transversal i que hi hagi un acord. I l'acord, bàsicament, primer ha de sortir de la comarca està unida amb aquest tema i el que ha de fer és començar a dialogar amb la resta d'usuaris d'aquesta aigua. Per exemple, a la Selva utilitzem, que jo soc a la Selva, que visc a la Selva, no? I soc salvatà des de fet fa 20 anys, doncs s'utilitza aigua de riu de Canyes per regar. I la gent, els regants, doncs, estan preocupats, doncs, amb un guany com aquest, que no havia plogut fins ara, doncs, estaven preocupats fins a la necessitat de tindre o no tindre aigua del pantà. Doncs això afecta no només el Priorat, sinó que afecta moltes grans extensions de finques i realment la gent, parlant i regularitzant i millorant els sistemes de distribució, potser es podien recollir o deixar de perdre molts litres d'aigua a la distribució. Doncs tot això potser val la pena de revisar-ho i no anar a tallar realment les relacions actuals que existeixen entre unes comarques i per un tema de l'aigua que realment és molt important i que la lluita ha d'estar-hi.
Sí, de fet, una de les principals queixes que es fa és que no se sap ben bé a què es destina l'aigua. Se sap que es destina a la pagesia, però també se sap que es destina a altres usos que no és la pagesia.
Mira, jo a nivell local, de la Selva del Camp, sí que puc dir que el que es destina, bàsicament es destina a pagesia a la rec de l'Avellaner. A la Selva del Camp tenim aigua de l'Ebre, per tant, aquesta aigua de l'Ebre es dedica exclusivament a la indústria, als polígonos. Sí que es pot utilitzar en cas d'emergència, necessitat d'abastament d'usuaris, de boca, de particulars, però realment aquesta aigua la tenim nosaltres de pous i de diferents mines que tenim de la muntanya i de l'Albiol. L'aigua que ve de Riudecanyes, bàsicament, hi ha un consorci de regants i s'utilitza realment per al tema de l'Avellana. En altres municipis, no sé dir-t'ho, però realment jo crec que els municipis del comú del costat, que també tenen aigua de l'Ebre, vull dir que l'aigua de l'Ebre la fan servir bàsicament de boca i l'aigua de Riudecanyes se fa servir per al cultiu de l'avellaner i l'olivera. I realment es fa servir d'una manera segura perquè realment hi ha un control molt del sistema de regants.
Val, seguim. Com sap, també, el paisatge del Priorat està en camí de ser declarat Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. Creuen que s'aconseguirà aquest reconeixement?
Jo crec que sí. Vam tindre una primera fase, me sembla, fa un any, any i mig, que vam estar present aquí en unes xerrades i aquí a Falset. Després vam estar a Scala Day, on s'ha de fer la presentació, que va vindre el vicepresident Oriol Junqueras. I crec que es va fer un gran impuls i un gran moviment de la comarca. Crec que això s'han d'empoderar no només la comarca del Tarragonès, sinó tota la demarcació, perquè això és prou important per tota la demarcació, inclús pel Principat. Doncs que això és important de mantindre no només el paisatge, sinó la vida que hi ha dintre del paisatge, la seva gent que el treballa i que el cuida. Això crec que és molt important, que la pagesia realment del Priorat és realment qui cuida el paisatge i que manté doncs les coses com són, no? La muntanya, les seves marges, les seves vinyes, el cuidado dels boscos. Vull dir que això és molt important i no només és un tema de comarca, que sí, que neix de la comarca, però crec que encara s'ha de reforçar més i realment és molt difícil a vegades aconseguir-ho quan tenim més propostes o tenen més propostes, no? Com va ser l'altre cop. Jo crec que al final, doncs potser si no és a la primera o la segona, doncs a la tercera tindria d'arribar-ho a ser.
Val, això implica, però, per exemple, un desenvolupament turístic sostenible que contrasta amb altres models de turisme de les comarques veïnes que contrasta molt, que no s'ajusten a lo que és el model de turisme que està impulsant el Priorat, com és, per exemple, Salou, Costa Daurada, Barcelona World, etc.
És que és molt diferent, eh? Nosaltres, per exemple, jo crec que el que es vol aquí és un turisme sostenible controlat. Per exemple, ja sé que hi ha problemes amb el tema dels quads o dels totterrenos que fan visites,
sí,
o amb el tema de bicicletes. Doncs,
últimament
el
tema de les
bicicletes. Doncs tot això ho anem seguint una mica el dia a dia. Jo crec que això cada vegada serà més exponencial fins que no es talli d'alguna manera. Potser es tindrà de regular l'accés o d'alguna manera el Consell Comarcal aquí s'hi tindrà de posar una mica fort, exigir a aquestes empreses que fan segons quin tipus de turisme massiu si realment és el que vol cada poble o no. Jo crec que si es comença a massificar aquest turisme, en principi pot anar bé per segons quins negocis, no? Perquè clar, els negocis d'hostaleria, restauració, hotels, això pot anar bé, però tenint tan a prop uns pols com heu comentat, no? De la Costa Daurada, de Salou, Cambrils, que en una hora estàs aquí i en una hora tornes a baixar, tampoc no t'aporta gent resident aquí durant una setmana fent unes vacances, sinó que són gent que pugen i baixen un dia, van a donar tomb en bicicleta o t'alloguen uns totterrenos, te passen pel mig del bosc i realment no aporten res perquè inclús t'aporten el pícnic des de l'hotel. Jo crec que això no és bo ni és mantenible a llarg plaç. Jo crec que ha de lluitar el Consell Comarcal unit, tots els ajuntaments, realment per posar una mica un stop o unes bases de quin és el turisme que voleu.
Val, i una altra de les preocupacions que tenim a la comarca darrerament és el tema de la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que dona cobertura a gran part dels habitants del Priorat. Tenen idea de quan es posarà en funcionament la nova empresa pública que se n'ha de fer càrrec?
Doncs mira, estem amb aquest impàs de que no tenim govern, no? I nosaltres ens agradaria molt doncs, que la Conselleria de Sanitat la pogués portar a Esquerra Republicana com l'està portant el conseller Comín. Ho dic perquè realment la proposta que hi ha al Camp de Tarragona d'unificació de com a única àrea de mèdica o d'atenció és un projecte que és molt bo. Per tant, podia millorar la situació de l'Hospital de Reus, que actualment doncs, és municipal. Jo personalment, no entenc com un hospital tan gran com de Reus sigui un hospital municipal. A mi no m'acaba d'agradar, ho dic personalment, hi ha gent d'Esquerra que li agrada, però a nivell de la federació i a nivell de Catalunya no s'entén gaire que un hospital tan gran doncs, estigui en mans d'un ajuntament que pugui controlar-ho. No és un hospital de dia, sinó que és un hospital referent en molts llocs del Camp de Tarragona. I a més, tenint en compte que Segesa forma part, té altres hospitals com Móra, té altres CAPs i té altres nuclis de treball. Jo crec que hi ha d'haver un acord ja i una absorció per part de la Generalitat de l'Hospital de Reus, complir els pactes que es van fer al seu dia, per això que necessitem el govern, que he dit abans, no? Perquè es posi a treballar i les coses que es van iniciar, que són bones per tots, doncs que continuïn.
Sí, però de fet, amb la nova gestió que va presentar el conseller Comín, l'Hospital de Comarcal de Móra d'Ebre passa a dependre de Salut Terres de l'Ebre.
Exacte, sí, sí.
Tot i que el Priorat, que també dona cobertura, som Camp de Tarragona.
Bueno, jo crec que això a la llarga es tindrà de regularitzar d'alguna manera, perquè a partir la comarca, que una gent de la comarca vagi a Reus i alguna gent de la comarca vagi per proximitat a Móra d'Ebre, doncs tindrà de regularitzar d'alguna manera i definir-ho. Llavors jo crec que el que està fent a nivell de Camp de Tarragona, per exemple, que una persona que de Tarragona ara s'ha de desplaçar a Barcelona per operar d'alguna cosa que a Reus se pot operar actualment i no els deriven a Reus perquè es deriva a Barcelona i per tant la família ha d'anar a Barcelona a desplaçar-se, doncs la idea és que es pugui desplaçar a Reus a operar-se amb un especialista prou bo i que Reus s'està fent. Doncs jo crec que això és una de les gestions que està fent Sanitat a Catalunya, al Camp de Tarragona com a inici de treball, i això serà bo. Per tant, jo crec que si la gent d'una part del Priorat se tindrà a desplaçar a la zona de Tortosa-Mora, doncs segons per quins temes tindran d'anar a Mora, segons quins temes tindran d'anar a Tortosa. Però jo crec que les derivacions a Barcelona cada vegada de que hauran més, perquè ara s'han fet UCIs pediàtriques a Tarragona, doncs ja no cal anar a Barcelona. Vull dir que és el dia a dia del govern, no només de les persones que estan enfront, no? Sinó del treball de l'equip, que hi ha d'haver una coordinació perquè aquestes coses se tirin endavant. I jo crec que és important això, que jo si m'he de desplaçar a Reus un especialista i no el tenen, està a Tarragona i me deriven a Barcelona o a Vall d'Hebron, doncs per mi i per la meva família és molt pesat. Jo crec que és una solució que és prou bona, però és difícil de fer-ho i de regular-ho, perquè sempre hi ha aquell mal pensament, no? De vegades dels serveis mèdics, o més que dels serveis mèdics dels ajuntaments, no? De que veuen, per exemple, Tarragona i Reus, la competència entre ells, quan no és així, és buscar el millor pels ciutadans i per la salut de cada un de nosaltres.
Val. Des d'Esquerra Republicana, quines polítiques volen dur a terme en relació al Priorat en la nova legislatura quan comenci?
Bueno, jo, com que estic al Senat, bueno, és molt difícil a reconèixer o preveure quines solucions o propostes volen fer, no? Jo el que estic fent ara a les visites és reconèixer una mica les demandes que té cada un de les diferents alcaldies. El que fem és traspassar-ho, si són de l'Estat, doncs m'intento encarregar jo o un senador que porti la competència, si és de Foment o altres temes, i si és un tema, bàsicament, són temes de diputació o temes de... Bàsicament són de diputació els que surten aquí. Temes de la Generalitat, doncs realment ara no et puc contestar perquè ho desconec, eh? No et vull enganyar de que vulguin fer gaires coses. L'únic que sí que hi ha un tema molt clar és que s'està parlant d'intentar allargar l'autovia i nosaltres estem en contra de fer una autovia que travessi el Priorat. Això no ens agrada ni ens agradaria fer-ho perquè en principi aniria en contra de les previsions i les propostes que vol el Consell Comarcal. Vull dir, per la resta, mantindre el servei, suposo, no? I millorar una mica amb necessitats que tinguin. Però tenim en compte que és una comarca que en segons quins llocs està perdent habitants, en segons quins llocs està millorant la situació que s'ha frenat la del despoblament. Això és molt preocupant per la Generalitat, però també és preocupant per la resta de demarcació.
Val, el tema aquest de l'autovia que em deia, això m'ho pot concretar una mica, m'ho pot explicar una mica?
Bueno, Junts, quan estàvem a Junts pel Sí, s'havia comentat a vegades en alguna reunió i doncs ens havia arribat, per exemple, a Madrid, doncs que havia una part de Junts pel Sí, doncs que volia mirar de demanar-li a l'Estat espanyol de fer a la Nacional que es desdoblés, la idea és que es desdobli fins a la Riudecols, passés per fora del Riudecols i allí es morés a la sortida de Riudecols, es morigués l'autovia que puja actualment des de Reus, i hi ha propostes d'altres partits, doncs, que és allargar l'autovia fins a Móra. Nosaltres sempre hem estat en contra d'aquestes propostes i intentem no arribar cap acord en aquest sentit, perquè la gent del Priorat nostre doncs està demanant que, sisplau, que no es faci això, que això és destruir encara més el territori, quan tenim en compte doncs, que es va fer un desviament de fora a Falset, que jo crec que funciona molt bé, i el que nosaltres proposem és que es millori la via fèrria, que és un dels grans temes, més que fer una autovia.
Bé, doncs, moltes gràcies al senador Josep Rufà d'Esquerra Republicana per haver passat pels nostres estudis.
Que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Unió de Pagesos demanava la setmana passada als responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua la creació d'un espai de debat sobre la gestió dels recursos hídrics de l'àmbit dels embassaments de Siurana i Riudecanyes per fer front a les necessitats dels diferents usos i per garantir els cabals ecològics vigents. L'entitat ho demanava en un comunicat en el qual també exposava la necessitat de preveure la implantació d'un rec de suport al Priorat, concretament a la conca de l'embassament de Siurana, per garantir les collites davant dels escenaris futurs de reducció de la pluviometria a causa del canvi climàtic. Així mateix, Unió de Pagesos també instava a l'ACA a que els recursos disponibles dels embassaments de Siurana i Riudecanyes es destinin exclusivament a l'agricultura, amb l'objectiu de garantir l'actual campanya de rec. A més, demanaven que els usos d'abastament per a ús de boca que habitualment utilitzen els recursos dels dos embassaments ho facin a través d'altres fonts, com el Consorci d'Aigües de Tarragona. Doncs bé, aquestes demandes han tingut resposta per part de l'entitat ecologista GPEC, que en un comunicat demana concreció i que es fiscalitzi l'ús que acaba tenint l'aigua dels pantans de Siurana i Riudecanyes. Segons els ecologistes, hi ha consistoris que estarien utilitzant drets de rec per abastir d'aigua de boca la seva població, així com finques mal estipulades entre els destinataris de l'aigua del pantà de Riudecanyes. Així mateix, també han demanat més implicació al sindicat agrari, que com el GPEC té un representant a la Comissió de Desembassament del Siurana Riudecanyes. Els alcaldes de Gandesa, Maials i Falset van mostrar la seva preocupació davant la falta d'una inversió continuada en el manteniment de les ESD, estacions de classificació i descontaminació, que hi ha a cadascun d'aquests municipis davant d'una hipotètica evacuació de la població en cas d'accident a la central nuclear d'Ascó. Els representants dels tres municipis van instar la subdelegació del govern de Tarragona a una reunió per abordar seriosament aquest assumpte. Els alcaldes dels tres municipis, Carles Luz, de Gandesa, Jaume Domènech, de Falset i David Massot, de Maials, es van reunir a Falset per tractar de la situació que preocupa fortament els respectius consistoris. El fet indiscutible en aquests moments és que totes tres ECD no reben el sosteniment econòmic imprescindible per part de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior. Els ajuntaments entenen que no es tracta d'una qüestió menor, tenint en compte que les ECD de Falset, Gandesa i Maials, en cas d'accident nuclear a la central nuclear d'Ascó, tindrien com a funcionament el recompte, la classificació i la descontaminació d'aquells evacuats que poguessin estar contaminats i l'aplicació de mesures preventives i sanitàries. I demà diumenge tindrà lloc la tercera edició de l'Ascó de Gran Fondo Priorat, que transcorrerà per diversos municipis de la comarca. Enguany, aquesta marxa cicloturista de bicicleta de muntanya tindrà dos recorreguts diferents, un de més llarg que es desenvoluparà al llarg de 104 km i un de més curt de 59. Les pistes i senders pels quals passarà la cursa uneixen fins a 9 municipis de la comarca i també el Parc Natural de la Serra del Montsant. L'organització té com un dels seus màxims objectius que la cursa produeixi el mínim impacte mediambiental possible i és per això que farà diversos controls aleatoris a l'inici de la cursa i durant el recorregut en els que s'identificaran tots els objectes, materials i aliments dels corredors amb el seu número de dorsal per tal de poder controlar les deixalles que es puguin trobar al llarg del recorregut. Fins a 3.000 ciclistes participaran en aquesta cursa que arrencarà i acabarà a Falset. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Després de l'aturada de Setmana Santa, continua la competició. Aquest diumenge, a 11:15, el Falset rep a casa el Mas Pellicer, mentre que el Porrera rep avui dissabte a les 6 al Montbrió. El juvenil del Falset està jugant en aquests moments a casa contra l'Espanya la Canonja. En futbol sala, el Priorat Nord visita demà a les 6 la pista del Catllà, mentre que el Capçanes descansa. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable en quant al temps, però sense pluges, amb unes temperatures, podem dir, bastant agradables, tot i que en alguns moments el vent ha sigut intens. La situació per aquest cap de setmana es presenta per avui dissabte, ens arribarà un sistema frontal que ens portarà un empitjorament ràpid a última hora del dia, provocant algunes pluges que aniran generalitzant i intensificant així com vagi avançant la pentinada del diumenge. El diumenge tindrem un dia bastant plujós, sobretot al matí, i per l'última hora millorarà el temps amb una situació més de variabilitat, que entrarem en la setmana vinent, també una setmana que es presenta bastant variable. Quan les temperatures es mantindran relativament suaus, tot i la humitat, i no s'esperen doncs, grans canvis en les mateixes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1947, una llau de neu a Rio Seta, Huesca, va sepultar o enterrar una unitat de militars a Can d'Anjou.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!